informació a ivetresnotícies.com. Anys amb tu.
A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Onze i quatre minuts, que feis que encara no heu berenat, que feis que encara no havíeu posat La Gran Vida. Idò, ja vos podeu deixar un dir, que estic aquí amb en Raül Valls, ben acompanyat, i la veritat que amb ganes d'oferir-vos una tercera hora de programa, Raül, encara.
Exacte, continuem aquí en directe a La Gran Vida, a IB3 Ràdio, i ara, Joan, mi, és moment d'aquesta secció que tenim cada diumenge, a La Gran Vida, que, bueno, entre tu i jo, que en aquest cas, entre tu i jo, i tots els nostres oients, per conèixer una miqueta millor a una persona especial.
Entre vosaltres i nosaltres aquí a l'estudi, ben acompanyats, ha pogut arribar, tot i que ha fet aquí a la capital mallorquina, a Palma, un aigua de bimbolla, jo passava pena, dic que si encara no podrà arribar. Però mireu, anem a fer un poquet la presentació abans de que escolteu la musiqueta d'entre tu i jo que nosaltres sempre tenim preparada, però per fer 5 cèntims i per posar una mica en context, direm que ell va ser professor universitari durant anys. Ha estat gestor públic. Ha estat una peça clau en decisions que han marcat també el territori que avui coneixem, especialment a Menorca, on va contribuir a dibuixar un model molt més, diguem, proteccionista del paisatge. De fet, ell és oceller, d'aquests que s'encarreguen un ocell i diu, jo sé quin és, eh? Idò, ella és una cosa que també la du molt els darrers anys, ho ha potenciat molt. És una persona que li agrada viatjar. És una persona que ha estat molt esportista i va ser ciclista, ha fet més de 500 curses i fins i tot, ho han dit en el principi del programa, que va competir amb en Perico Delgado, Miguel Indurain i els hi ha guanyat també, o sigui, imagineu. Clar, avui a La Gran Vida volem conversar amb un home que ha passat de l'anarquisme juvenil i l'ocupació d'una illa a ajudar a dissenyar el territori que avui coneixem. Ha tingut també un pas per la política, que de qualque manera, bé, a vegades no saps on tens la sort, i avui vos volem presentar a l'entre tu i jo en Josep Manchado.
Entre tu i jo.
No mos bastava un guió, perquè aquest home ha fet tantes coses, Raül, que... Josep, molt bon dia, com estàs?
Bon dia! Hola, molt bon dia, què tal?
I habitual també aquí a les tertúlies que han tingut també i en anteriors programes aquí de la casa a la ràdio, juntament també amb en Miquel Àngel Ariza. I clar, nosaltres volíem tenir aquesta entrevista més reposada per parlar amb tu. No mos donaran compte, mos posaran els pròxims 45 minuts, que és el temps que tenim, 50 minutets d'entrevista, però te volien conèixer de més a prop i que no només reivindiquis coses, sinó que te puguis esplear, o sigui que t'han preparat fins i tot cançons que a tu t'agradaran. I mira, si vols, podem començar per el principi. Qui és en Josep Manchado?
Bueno, ara és difícil de dir, ara som una persona gran ja, en teoria, encara que jo no m'ho senti, ja m'acab de jubilar, me dedico a viatjar, de fet, pràcticament dedic la meva jubilació a viatjar per Espanya i cercant ocells, vull dir, els ocells m'han fet perdre el cap, com diu un amic meu, tenc el cap ple de plomes, i me'n vaig, la setmana que ve me'n vaig a Extremadura, que en primavera és un autèntic paradís d'ocells, de grues, de tot, d'àguiles, i això, he tingut una vida molt activa, molt, en diferents coses, i sobretot som una persona amb passió, molt apassionada, o sigui, de fet, molta gent se sorprèn de que hagués pogut deixar el muntanyisme, el ciclisme, les coses, perquè quan se tornen rutinàries me cans. Vaig muntar una empresa amb quatre amics, quatre socis, i quan funcionava molt bé, com que ja era tal, l'en vaig deixar i me'n vaig anar. Mm-hmm. No puc concebre el món sense passió, sense descobriment, sense veure coses noves, no? Per tant, la rutina me cansa tant que algun dia m'hauré d'acostumar a la rutina, no? I anar a lo millor a la plaça a veure com fan ses obres, no?
Però mentre de moment, no. Viatgis, no, segurament no te passarà.
No.
I com eres de nin, aquesta passió de que mos parles, i parlarem perquè, clar, anirem obrint diferents melons, però tu quan eres nin, per què tenies passió, com era en Josep?
Jo vaig descobrir l'excursionisme. Érem dos, tres amics que mos anaven cada cap de setmana d'excursió a la serra, i mos ho passàvem molt bé. Vivien just de vora l'estació del tren de Solla, jo vivia a Eusebio Estada, i agafaven el tren i anaven a Solla, i sobretot anaven al barranc de Vinyarás, i eren molt nins, 13, 14 anys. I de cop en una d'aquestes excursions vaig trobar un grup, jo sempre dic que la vida a vegades te canvia quan menys t'ho esperes, vaig trobar un grup de gent molt loca, que també molt joves, de la nostra edat, que eren de la OGE, l'antiga OGE, que era una espècie de Boy Scouts del sistema, i aquí va canviar la meva vida per primera vegada, no? Jo sempre dic que a la meva vida hi ha dues coses que me varen canviar. Una va ser trobar aquest grup de friquis, excursionistes, però que ja se començaven a ficar en política, tot i ser molt petits, i una altra va ser que de molt nin, jo crec que també en 13 o 14 anys, vaig entrar a veure una pel·lícula, pensant que era una pel·lícula de guerra o de l'oeste, que se deia Johnny cogió su fusil. Mm-hmm. És una pel·lícula duríssima, brutal, és una pel·lícula brutalment dura, que amb un nin de 13 o 14 anys que jo devia tenir, me va marcar per sempre. Vull dir, no sé si heu vist aquesta pel·lícula, si algú...
Sí, l'he vista.
Si algú oient l'ha vista, sap que és una pel·lícula dura, 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 d'un al·lot que s'està morint i que només és un servei que està en un llit d'un hospital. I aquesta em va marcar. Aquesta pel·lícula me va fer prendre la decisió de que les guerres no, de que, i me va canviar. Vull dir, jo estava destinat a ser un poc un lot de fills d'emigrants que, pues això, un poc poligonero, com diuen ara, no?
Sí.
I de cop aquesta pel·lícula i aquest grup de lots me van canviar i me vaig començar a ficar en coses noves, a descobrir el que era lluitar per salvar la serra, i després la Dragonera, que és un fet que va marcar la meva vida.
I paral·lelament en això, o abans d'això, tu també t'agradava molt l'esport i sobretot la bicicleta.
Encara no, perquè som una persona...
Va
venir més tard. Som una persona que ha anat per fases. Primer era feia muntanyisme, després la bicicleta la vaig descobrir amb 20 anys, i sempre he anat per diferents fases, perquè quan alguna cosa perdia la passió, havia de canviar. I la muntanya va un moment que també la vaig perdre, no? Coincidint amb l'Emili, aquestes coses que se feien abans.
Mm. Bueno, tu deies que aquesta pel·lícula va canviar, aquest grup d'amics va ser allò, o de coneguts va ser allò que te va canviar, però tu dius que necessites tenir una passió. Que tenia aquella muntanya, que tenia aquell món que t'apassionava tant, no? Que te va fer enganxar.
Bueno, la Serra Tramuntana és que és única, no? És un agafar els atapins i anar-te'n a dormir a dalt del Massanella, que ara ja no se pot.
Per fa res, ara
ja no se pot, però llavors estic xerrant de fa 50 anys.
Sí.
Era meravellós, vull dir, dormir a Ariant i veure en el cel de la nit més fosca que puguis imaginar la llum de Barcelona brillant a les núvols, a un nen de 13 o 14 anys, de família pues, bastant justa de recursos i tal, li feia somiar amb un món nou, no? Li feia somiar amb un món diferent i me va obrir els ulls, no? Totes aquestes coses.
Mm-hmm. Tu dius que vas cresquent, vas per fases, primer el muntanyisme, però després, com arriba aquest moment on dius que te va canviar la vida, que vas arribar a la Dragonera i no per qualsevol cosa?
Bueno, aquest grupet que me vaig ajuntar amb ells tot d'una, érem la OGE, ells eren la OGE, jo me vaig ajuntar amb ells, i tot d'una els varen expulsar, o ens varen expulsar tots de la OGE per per locos, no?
Perquè què és l'AOJ que hagin creat?
L'AOJ era la Organització Juvenil Espanyola. Era una espècie de Boy Scouts del franquisme, no? Però ells, ja vos dic, els varen expulsar. Després varen anar a la Creu Roja de la Joventut en grup. Érem uns 25 o 30 en lots, en dos o tres un poc més gran, de 8 o 20 anys. Ens varen tornar a expulsar.
Bueno, per favor.
Això no va bé, això no va bé. Ens varen expulsar de l'AOJE i de la Creu Roja, no? I varen muntar el nostre propi local, un localet petit, en el carrer Antillón, que li deien Teleoc Corcat. Era un bar sense cap permís ni un, vull dir, sense cap permís ni un. Érem molt anarcos, en aquella època ja havien tirat cap a l'anarquisme, el llibertarisme, no tenien permís o no tenien de res. I aquest grup i un altre que se deia Terra i Llibertat, que eren un poc més majors que nosaltres, varen enterar-nos de que anaven a urbanitzar la Illa Dragonera. Anaven a fer una urbanització, crec que per 2.000 xalets, un port deportiu enorme.
Quina edat teníeu aquí, més o menys?
Jo tenia 17.
17.
Alguns tenia un poquet més, alguns un poquet menys. Jo en tenia 17. I varen ocupar la illa. Varen anar allà unes 30 persones, 40 persones... Tot se va centralitzar en el nostre local, en Teleoc Corcat, fèiem una assemblea cada dia, i bueno, és un fet que va marcar la història d'aquesta terra, encara que soni molt fort, però va marcar el camí a seguir al GOP, per exemple, que el GOP en aquella època estava negociant amb els promotors baixar un poquet l'altura de xalets per no afectar els falcons i les àguiles que viuen al penya-segat de darrere. Tothom que hi ha estat a la Dragonera sabrà que té una part suau, que mira cap a Mallorca, i una part vertical, en penyals, que mira cap a l'altre costat. I nosaltres varen dir, no, res de negociar, baixar les altures, ni res. La Dragonera ha de ser per tots els mallorquins. I bueno, varen sortir en el carrer. Nosaltres varen ser els primers sorpresos. Vull dir, varen sortir al Times, varen sortir a tots els diaris d'Europa, al País. Nosaltres estàvem sorprenidíssims.
Éreu conscients de que podíeu fer història? En aquell moment ocupàveu, protestàveu...
No eren conscients. No eren conscients de lo que podíem generar, no? I de fet... Després vàrem haver de sortir, lògicament, perquè no podíem estar eternament allà, crec que vàrem estar 20 dies o 25 dies, i després sí que el GOP i alguns advocats i tal vàrem agafar el timó, vàrem seguir la lluita, i nosaltres, pues, bueno, com bons anarquistes que érem, la veritat és que amb el temps me'n dono compte de que sense algú que lideri un poc les coses és difícil que les coses funcionin. I la mateixa... varen ser un poc com la gaseosa, no? La força inicial fortíssima, però després se queda sense força, no?
Avui en dia encara t'aturen periodistes per parlar del tema?
Sí, cada... De fet, com que som un dels que ha quedat més visible d'aquell grup de joves i en lots, bàsicament i en lotes, l'any que ve crec que farà 50 anys, si no m'equivoc. Va ser el 7 del 7 del 77, per tant, el 7 del 7 de l'any que ve farà 50 anys, i segur que tots els diaris treuran, i les ràdios i les teles faran un especial i ens entrevistaran els que quedam. Jo vaig tenir un fet d'aquests que la vida, a vegades, per ell que juga, no sé qui ho deia, si va ser Einstein, que va dir que la vida juga amb daus, amb no sé què, no record la frase, que al 40 aniversari, o sigui fa 9 anys, jo era el director de Medi Ambient del Consell de Mallorca i, per tant, era el responsable últim de Dragonera. És a dir, 40 anys després, aquell lanlot anarquista que havíem ocupat la illa era el responsable de la illa, no? I vaig tenir el plaer d'organitzar un acte molt emotiu amb molts dels que queden vius d'aquella època, que ens varen retrobar a la illa, pues això, 40 anys després, i varen oferir un poquet de coca, de trampó i tal i qual, i va ser molt emotiu perquè, bueno, clar, 40 anys a la gent que ja era més gran, allò que era dels més jovenets, pues no, però la gent que ja tenia una certa edat ja tenia nets, fins i clar. Tot, no?
Bueno, són les voltes que dona la vida, no? Sí. Tu dius una cosa que va començar com una tonteria entre amics, i venga, i venga, i fora sabres que, mira tu, on vos va dur, i també que aquell gest d'aquells joves, d'aquells nins, entre cometes, també mos va dur a tots els mallorquins, mallorquines, en els Balears per extensió, a poder preservar un espai com a la illa de Dragonera, que avui dia encara podem, afortunadament, gaudir i talment com era, i no com és la costa que té just davant.
Sí, sí.
No?
Per nosaltres va ser un xoc fortíssim, perquè nosaltres posàvem paradetes per recollir 4 duros i per recollir un pot de menjar per la gent que estava allà, per fer-los intentar fer arribar menjar o comprar menjar i arribar-los. I mos sorprenia moltíssim que en el carrer la gent mos donava recolzament. Nosaltres estàvem acostumats a que érem els anarquistes, érem...
Mos engegaven de per tot,
mos tiraven els trastos per tot, fora d'aquí, no sé què. I de cop la gent, senyores grans, vestides amb el seu gran abric, mos deien, en lots, no afluixeu, hem de salvar la Dragonera. Per nosaltres era algo tan nou que era sorprenent, no? I sí, la veritat és que nosaltres varen ser els que varen encendre la metxa. De fet, ara, fa 10 anys, en el 40 aniversari, varen posar un petit placa monument a Dragonera i donar les gràcies al poble de Mallorca. Vull dir, no la vàrem salvar nosaltres, la Dragonera la va salvar el poble de Mallorca, perquè si a nosaltres, quan la vàrem ocupar, haguéssim passat de nosaltres, no hagués passat res. Vull dir, la va salvar aquesta necessitat de que la gent ja començava a tenir de salvar coses que quedaven, no? I de que sí, se podien fer hotels i xalets, però no en el lloc, sinó a prop dels llocs vàlids, no? Més valuosos.
I ton pare i ta mare, perquè éreu menors o éreu molt joves.
Se li havien pegat tot pel cap.
Clar, com era aquesta reacció a casa teva?
Bueno, mal, dolenta, perquè els meus pares, a més, lògicament eren grans, havien viscut aquella època del franquisme en què la frase era no te metas en líos.
Sí, la primer que va fer Josep, la Dragonera, comprar-la.
Hi ha una anècdota molt curiosa de que havia 3 anlotes de 14 anys a Dragonera, que les vàrem haver de treure corrents perquè bueno, els seus pares havien denunciat la seva desaparició. Clar, nosaltres no pensàvem que quedarien allà, pensàvem que aniríem i mos treuria la Guàrdia Civil o mos treuria algú. Clar, aquestes 3 o 4 anlotes en 14 anys que estaven allà... Bueno, vàrem passar coses que avui en dia mos posarien ses mans en el cap i que dius... Viva la llibertat que teníem abans, no? Perquè havia 2 enlots d'11 o 12 anys, tots sols. Un era un gitanito que se deia Chocolate, que se va fer molt famós perquè va morir en 14 anys d'una sobredosis, encara... I l'altre era un americà, un nin americà, que no sé què feia allà aquest nin americà. Ara me l'he trobat molt d'any després, ens hem fet amics i bueno, és una cosa increïble. 2 nins de 10, 11 anys entre allà, ocupant una illa, que dius, avui en dia ens denunciaríem per...
Ara tindries 3-5 i Antena 3 a la porta de casa teva.
Sí, sí.
Bueno, el veure que aquestes coses han canviat molt, a vegades no tant per bé, no? Però perquè tu dius, clar, man, no és molt normal que un nin de 10 anys segueix allà.
No,
però...
no és normal.
Però també t'ho dic, és que també ara en tenen 20 i per dir que en tenen 10, vull dir, han d'espavilar un poc.
Les coses eren molt diferents. Jo, per exemple, mos vàrem anar 5 amics a Pirineus 15 dies, amb una motxilla de 30 quilos carregadíssima, i el major de 5 va complir els 16 anys a la Neto. Uh-huh. Jo tenia 15, vull dir, i havia 2 de 14, clar. I els nostres pares m'ho van deixar, però sense cap monitor ni sense res, vull dir...
Clar, perquè havia de ser tranquil·litat,
havia,
no?
Un altre món.
La tranquil·litat, la pau de saber que no podia passar res de l'altre món, no? Que estava tot controlat.
Bueno, que si nins en el Pirineu, jo ara ho penso i dic, mare meva.
Quin desastre. Bé, jo vaig tenir carnet en els 14, vull dir, podíem anar amb un motorino en els 14 anys, i no fa tant, vull dir.
No fa tant,
i avui en dia jo ara ho penso i dic, mare meva, un nin en 14 anys amb una moto, on va? M'entens?
Sí, sí.
Però...
En aquell moment que volies ser de gran, és a dir, estudiaves, què feies? Feia feina?
No, la veritat és que era molt radical. Record converses amb... Feia feines esporàdiques de lo que podia per treure 4 duros i poder anar a Pirineus o tal, des de vendre diaris en els semàfors a qualsevol cosa que se m'ocorria per treure 4 duros. He fet feina a una obra durant 2 mesos, quan ja acabaven les mans plenes de calç, de la cal i del ciment i no sé què. No tenia clar què volia ser, vull dir, tenia clar que la societat no m'agradava, record converses dures amb amics caminant i dir la societat ens està absorbint, no mos donen compte i quan ens donen compte serem com la resta, uns burguesos, i no volien ser, no tenia gens clar res, vull dir, la veritat és que la decepció va ser molt forta, la famosa decepció quan la democràcia va consolidar el que era la democràcia, tenia un nom que ara no me surt, no li deien la decepció, li deien la, no sé, però la decep... això, la quan la democràcia va acabar sent el que no pensaven que seria, no? Aquell nin radical que era, no? Perquè jo a vegades me demanen, i com te definiries ara? I jo diria, pues, ara, pues, un radical suavitzat per l'edat. Un anarquista suavitzat per l'edat. Però llavors no estava suavitzat per res. I treballar no m'importava, i no tenia clar res de la vida, de res. I quan aquesta decepció tan forta va arribar i vàrem veure que no hi hauria cap revolució ni que hi hauria res, el que vaig fer va ser córrer en bicicleta. Vull dir, alguna gent m'ha dit que el que me vaig marcar va ser un Forrest Gump.
Vares escapar, havies
d'escapar. Volies escapar d'alguna manera.
Vaig escapar, me vaig agafar una bicicleta. He fet 300.000 quilòmetres en bicicleta, que se diu ràpid, però són molt de milers de quilòmetres en bicicleta, i durant uns anys me vaig dedicar a la bicicleta, fins que, bueno, després vaig dir, hòstia, i què serà de la meva vida? Vaig complint anys i en els 25 anys vaig començar a estudiar a la universitat.
Anem a fer un...
Havia deixat els estudis, havia deixat tot, i és aquesta visió un poc... Però de totes maneres, tot i que en el món en el que em movia si abundava, crec que vaig tenir la sort de no caure en temes de drogues i tot això. Perquè abundaven, jo he perdut dos o tres amics per drogues, aquella època era una època delicada en aquest sentit, i més en aquest mundillo d'anarquisme.
Principis del 80.
Principis del 80, clar. El Tarragonera se va ocupar el 77 i va ser això, al final del 70, als principis del 80, vaig perdre diversos amics per drogues i vaig tenir la sort de no caure, no?
El ciclisme va ser la teva...
La meva salvació, perquè segurament el desencant podia haver anat cap a les drogues com tant d'altres amics.
Però ara ets un bon ciclista, vull dir...
Vaig ser campió de dos anys, amb la qual estic molt content, vaig córrer en Indurain... Li vaig guanyar, no que jo guanyi la carrera, sinó que li vaig quedar davant d'ell. Ten la classificació guardada a casa meva i jo davant de Indurain, no d'en Perico Delgado, va estar molt bé, no? Vaig córrer fins i tot la Vuelta a Venezuela i, bueno, era bo sobretot perquè tenia molta constància, perquè com podeu veure vosaltres que me veis, no som una persona prima ni una persona... Tot va ser a base de picar piedra, eh? Vull dir, sortia de casa meva a les 9 del dematí, feia 200 quilòmetres fins a quemar, fins a l'última caloria, no? I a base de constància vaig arribar... Com que m'apassionen les coses, me vaig apassionar amb això i vaig dir... Jo he d'arribar a ser bo, i ho vaig ser, però al principi me quedava pujant un port, un pont, vull dir, pujàvem un pont de l'autopista d'Inca i jo me quedava del pilot, vull dir, era dolentíssim, no.
Bé, tot s'aprèn, jo, vull dir, sí. En el final, com tu dius, constància i passió. Joan, crec que hem de fer una petita aturada per la publicitat, no?
Sí.
I després tornem.
A veure què va passar, no? Després de sortir-ne del ciclisme, cap a on vas pegar i hi ha moltes coses per parlar amb ell.
Vinga, fins ara.
IB3 Ràdio és participació. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana perquè cada trajecte sigui més segur.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. La gran vida, amb Juanmi Mas i Raül Valls.
Marc Knopfler, 11:29 minuts, aquí a La Gran Vida. Estem entrevistant en Josep Manchado. Josep, per què t'agrada tant aquesta cançó?
Perquè és una cançó que jo crec que va marcar molt una època prèvia als ordinadors, als powerpoints, als reels, als vídeos i a tot això, no? Quan jo vaig anar descobrint el món de la muntanya i tot això, dels viatges, aquests se feien audiovisual de diapositives, imagineu-vos, se feien passes de diapositives, fins i tot venia gent de fora a fer a passar un passe de diapositives. I aquesta música, que és molt èpica i que va increixendo fins a un final molt, molt guapo, és d'una pel·lícula que se diu Local Hero, un tipo genial, la varen traduir a Espanya, i me recorda molt aquell moment, no? És una pel·lícula que passa a Escòcia. Escòcia per jo va ser un enorme descobriment, és una zona preciosa, meravellosa per anar-hi, i és una pel·lícula que em recorda això, no? Els moments èpics, el moment... Jo, a més, per la meva manera de viatjar i per la meva passió, he arribat que només puc viatjar tot sol. Ningú vol viatjar amb jo, perquè he viatjat amb parella, he viatjat amb amics, i acaba que la gent diu, però tu estàs loco, com que no, que hem d'aturar, que hem de parar, que hem de dormir. Vull dir, una de les coses que em va sorprendre per exemple, del Cap Nord, que vaig anar al Cap Nord, és que no havia nit, és que tot les 24 hores havia sol, no?, una vegada que passes el círculo polar. I clar, això va ser dramàtic, perquè com que havia 24 hores de sol, jo feia 24 hores de viatge. Fins que el tercer dia vaig acabar tirat a un hotelet moribundo, que pensava que tenia algo fotut al fetge. No.
I el que tenies era un cansament...
El que tenia era un cansament dramàtic, però és que no hi ha pitjor que el dia duri 24 hores, perquè no pares si tens aquest caràcter que jo tenc, no? Clar. I llavors aquesta cançó, Marc Knopfler, és una pel·lícula que vista des de 50 anys després, o 45 anys després, se diu Un tipo genial, i està rodada íntegrament a Escòcia. Avui la veurien com una cosa molt naïf, quasi infantil, quasi una pel·lícula de nins, i va marcar tota una generació en el que és conservació del territori, salvar els animals, les foques, en aquest cas d'Escòcia, etc.
Qualsevol que t'escolti durant 5 minuts veurà que és una persona molt interessant. Hi ha gent que no té la sort de viatjar. Què t'ha donat els viatges, el fet de viatjar tant durant la teva vida?
Descobrir les coses tan al·lucinants que hi ha a la Terra, que hi ha diferents països, i això que per la meva manera de viatjar no m'atrevesc, i no m'atrevim mai, a anar a països on me la jugaria, no? Perquè com que viaig sol, jo és que tinc una pulsió, jo veig una pista i me fica la pista de terra fins que acaba, no? I clar, a lo millor el que trobes quan acaba no t'agrada, perquè a vegades he trobat un campament d'il·legals nicaragüenses, cavalls morts allà que cremaven en terra. El món està ple de coses guapes, no? Està ple de moments. I també he descobert una cosa, que viatjant tot sol, tot és molt més intens. Lo bo i lo dolent. Lo dolent és molt dolent, perquè a vegades t'entra por, però lo bo, el vius tot sol. Alguna gent dirà, va, si vas amb la teva parella és molt millor. A lo millor sí, però tot ho vius molt més intens quan estàs tot sol.
Pot ser que hi hagi moments, no? És a dir, sí. Moments per viatjar amb parella, moments Clar. Per viatjar amb amics, o, en el teu cas, moments per viatjar tot sol, perquè supos jo, per lo que estàs contant, entenc que quan vas tot sol, i jo què sé, per exemple, en sols ocells, tu te fas les teves històries, les teves pel·lícules, saps si has d'estar una hora, dues, tres Clar. O cinc esperant un ocell, o veient no sé què, o decideixis aquell dia, no ho sé caminar,
sí.
No?
Caminar, sí, sí. I quan vas... Quan vas amb gent, jo recordo una anècdota, ara se m'ha vingut al cap, anant amb la meva parella per Califòrnia, estàvem per el desert de Las Vegas i per allà, en el cotxe, i havien d'anar a no sé on, no? I de cop vaig veure un cartell a la carretera que deia Devil's Organ Pipe, o sigui, l'òrgano del diablo.
Sí.
L'òrgano del... Los órganos... Jo vaig pensar, buah, això deu ser un lloc de roques i d'un òrgano... Vaig girar immediatament la meva parella. Me va dir, però què fas? Dic, no has vist quin cartell? Bueno, se va enfadar, me va dir de tot, me va dir, però teníem un plan, sí. Però no pots canviar el plan així? Dic, com que no pot canviar el plan? No has vist Organs Die People, güey, no sé què, l'òrgano del diablo. Sí. Això deu ser algo especial, perquè quan... I, bueno, i evidentment, se va enfadar molt en jo. La prova és que quan van tornar del viatge van rompre, no? Perquè me va dir, ets massa informal per jo.
I per això una cançó que també te marca, no? Ellie Missing You, sí. Que és una cançó que te marca, que te recorda aquesta persona en sa que vares viure coses interessants.
Sí, no és aquesta en concret, és una altra persona, i és una que les ruptures són fotudes, no? Perquè qui més qui manco ha tingut alguna ruptura a la seva vida.
També ets apassionat per això?
També. I em va passar això, coses que jo pensava que no podria passar-me mai, com estar deprimit i no menjar i no sortir de casa i aquestes coses que dius... No, això no pot passar, a mi no me pot passar. De fet, recordo una anècdota sí. Que estudiant a Utrecht, amb d'Erasmus, amb una lota psicòloga de Madrid, me deia, però com que no concibes estar deprimido? Dic, no concibo estar deprimido. No, en la vida no hay nada más importante que uno mismo. Pues si somos 6.000 millones, hay 3.000 millones de mujeres, ¿vale? Puede ser que me deje una, pero... encontraré otras.
Puede ser que me deje una.
Claro, pero al final, quan te pasa de veres, me'n recordava molt d'aquella madrileña de Utrecht i deia, ostres, pues sí, estic deprimit. I aquesta cançó, I Will Be Missing You, te trobaré a faltar sempre, pues sí, és una cançó que em recorda aquesta persona, que en el seu moment me va fer molt de mal, però que també m'havia fet molt de bé abans, no? Vull dir que tot té els dos costats.
Idò, anem a escoltar uns segons, perquè hi ha un moment de la teva vida que tu ja te dediques a qualque cosa en concret, fins i tot vares dedicar gran part de la teva feina en el territori, no?
Sí. Memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on, still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.
I dins la teva trajectòria professional, Josep, vares arribar a ser conseller de Medi Ambient del Consell de Mallorca.
Sí, primer havia estat conseller d'Urbanisme i Ordenació del Territori del Consell de Menorca durant 4 anys. La legislatura 99-2003...
I aquí vares fer moltíssima feina.
I aquí vàrem fer molta feina, perquè a diferència de Medi Ambient, que té poques competències del Consell, perquè no està transferida del tot... Urbanisme sí estava transferit del tot, ordenació del territori també, i bueno, aquí sí que me sent superorgullós del PTI que vàrem... El PTI és el Pla Territorial Insular, que va marcar el model territorial de Menorca. El vaig tenir la sort de dirigir-lo sota les ordres de na Joana Barceló, que va una gran política, de les que tampoc fan massa carrera en els partits perquè també diu el que pensa i vaig tenir la sort de fer aquest pla territorial que jo crec que ha conformat la Menorca que existeix avui, no? Tan diferent de Mallorca i tan diferent d'Eivissa.
Bueno, i jo diria que Menorca és un gran exemple o un mirall on molts de territoris s'hi miren, no? És a dir, volem... bueno, alguns ja fan tard, no? Però ens agradaria la Menorca, no? Sí. Aquesta protecció sí. que hi ha de sí, territori, sí, sí. De, en aquest cas de Silla.
Que el mèrit és dels menorquins, eh? En absolut, el mèrit és meu, ni tan sols. De la Joana Barceló segurament sí, perquè va ser molt valenta, no? Jo me'n record quan me va dir... En el sol rústic, que és el camp, diríem, en el sol rústic han de prohibir l'habitatge. I jo vaig dir, Joana, estàs segura? Això és una bomba. I em va dir, no, no, segura. I varen prohibir, a menor que està prohibit, fer una casa encara que tinguis 10 milions de metres quadrats, no?
I protegir els territoris en contra del creixement?
No, jo crec que no. Jo crec que a Menorca no li va malament. Crec que a Menorca... crec que li va bé. La prova està que han passat... El Pla Territorial Insular se va aprovar el 2003, han passat 23 anys, i no ha canviat massa. Crec que ara l'estan canviant, però fins i tot el PP se'n dona compte de que no pot anar contra el que volen els menorquins, no? I els menorquins no volen ser com Eivissa ni com Mallorca. Llavors, fins i tot el PP... bueno, de fet, se li està acabant la legislatura i crec que tampoc l'han modificat, en el qual s'han fet petits canvis, petits ajustaments, perquè és vera que era un pla fort, era un pla molt, molt, molt fort, no?
Te sents orgullós?
Molt, molt. Segurament és la meva millor feina que he fet mai, és el Pla Territorial de Menorca. És un pla que el varen premiar a diferents institucions d'Europa com a un pla pues, modèlic, no?
Quin any era això?
Se va aprovar el 2003.
2003.
La legislatura 99-2003 i se va aprovar un poquet abans de la selecció de 2003.
Pràcticament vas passar del carrer a les institucions.
Sí.
Com entres tu dins política? Com vas a aquest món?
Bueno, jo ja havia estat al GOP, vaig estar a la junta directiva del GOP 8 anys, crec. Vaig entrar a la universitat per majors de 25 anys, vaig estudiar la carrera amb 26 anys, lo qual és molt tard, òbviament. Me'n vaig anar a Utrecht a acabar la carrera a Utrecht amb el primer any d'Erasmus. I, bueno, després vaig muntar un petit gabinet d'urbanisme i medi ambient i me varen a venir a buscar de Menorca, vull dir... Me varen venir a buscar de Menorca. Jo ja havia estat professor de la universitat primer, jo crec que no ho feia malament, de professor. Molt, molt diferent a molt de professors, entre altres coses, perquè jo no era professor les 24 hores. Jo era un professor associat que havia de tenir una feina de fora i després anaves a fer classes, no? I és, la universitat és un món que t'omp molt, no? Perquè arriba gent jove, arriba gent fresca cada any. Jo ja, com que vaig estudiar de 25 anys, quan vaig acabar la carrera ja tenia 32, i quan vaig fer classes pues, ja vaig començar en 30 i pico, 35 o més. I m'ho vaig passar molt bé. Sorprenent a vegades als alumnes, no? Perquè el primer dia de classe jo els deia, mirau, a la universitat no és escola, no venim de l'institut o del Lluís Vives o de la Salle, això no és allò. Aquí ningú està obligat a la seva presència a classe i gran part de la carrera se fa en el bar, compartint apunts, compartint discussions, discutint de lo que ha dit el professor si és cert o no, i si un dia no teniu ganes de venir a classe... I voleu anar a es bar a discutir sobre el que jo vos he explicat ahir, anau. Això no és ni la Salle, ni Lluís Vivent, ni Sant Cayetano. Ja. I la gent, jo flipava amb aquelles cares.
Ells no? flipaven en tu.
Clar, també.
Sí, ells flipaven en jo, ells flipaven en jo. Però bueno, després era molt dur, eh? Després tenia un índex d'aprovats que difícilment alcançava el 30% de la gent. O sigui, que no els hi regalava res. Però, curiosament, feien una enquesta abans de les notes, perquè segurament després no hagués sortit igual, i sempre sortia entre els dos o tres millors professors del departament.
Ah, va bé. Llavors,
abans de les notes. Després
de les notes. Llavors, bueno, ja no m'acau tan bé aquell ja, mestre. No?
L'haurien canviat.
Hauria... Molt de bar, però aquí...
Puc canviar la nota. No. Sí, sí.
I en quin moment vares apostar, no sé si varen ser ells, si vares apostar tu, però arribes a Podemos.
Bueno, a Menorca vaig estar amb el PSOE, eh? A Menorca me venia a buscar una consellera del PSOE, Maria Lluïsa Dubón, no sé qui li havia xerrat de jo, si algú de la universitat, si, no sé qui li havia xerrat de jo, me va venir a buscar. Supos també que perquè, com que sabien que el pla que volien fer per Menorca era un pla dur, quasi millor que el fes un de fora que no un menorquí que potser no s'atrevia
clar,
tant.
Ara
no?
Ha vingut el mallorquí, mos ha fotut, no podem construir. No?
Sí. Per això, que me van anar a venir a buscar i ja podem... Pues bueno, jo al principi, jo aquesta radicalitat la mantenia, encara que fossin les idees, i aquell primer Podem horitzontal, de cercles i de coses, m'agradava. Aquest primer Podem era un Podem molt diferent a lo que va acabar sent després, no? Molt diferent. I sí, varen coincidir, jo estava amb cercles de medi ambient, aportava idees, aportava coses, i varen coincidir, i sí, aquí a Mallorca vaig estar 6 anys amb Podem en el Consell de Mallorca. Vaig fer la llei de camins, de la qual me sent molt orgullós, tot i que encara no s'aplica, perquè a diferència d'altres coses aquesta llei no s'aplica, hi ha molts camins públics que continuen tancats.
Ara anava a dir un, i quedo, jo en sé d'un parell que poden anar a revisar.
Sí.
Perquè algú que estranger, que posa una barrera, ja ho veurem.
Així és. La llei permetria obrir això immediatament, però depèn dels ajuntaments, i els ajuntaments no se volen enfrontar amb els propietaris, i és difícil, però la llei està. Si algú algun dia la vol aplicar, aquí està la llei.
I te va costar entrar dins el sistema de feina un partit com Podem, tot i que ja tu tenies aquesta...
Un poquet sí, però no molt, perquè el món en el que entrava era el medi ambient de Mallorca, era la Serra Tramuntana, eren els refugis de muntanya, eren les rutes senderistes, era la ruta de Pedra en Sec, era un món que coneixia des dels 13 anys. Vull dir, jo en els 13 anys ja me perdia pel barranc de Vinyaràs. Clar, a vegades els tècnics acostumats a polítics que no saben molt bé de què els xarres, quan jo anava allà i li deia, però què dius? Si aquella curva que ha, quan surt de Vinyaràs, no cal fer no sé què, perquè aquella curva... Clar, a mi no m'havia... Des dels 13 anys em perdia per la serra. I crec que vaig conformar un bon equip en la gent que tenia, ells estaven contents amb jo. De fet, quan vaig repetir la següent legislatura, varen estar molt contents, i això no se pot amagar, que estaven contents. Gestionava la Dragonera, que per jo era... No, per jo gestionar la Dragonera és que ja no era una feina, és que era un plaer. Vull dir, és que en 17 anys jo havia ocupat la Dragonera i 40 anys després jo era l'amo de la Dragonera, entre cometes, no? Va ser un plaer i una oportunitat aquesta cosa, no? Que no va acabar massa bé, clar, perquè Podem va anar derivant cap a un món en el que jo no estic, amb una, clar, quan se'n va anar Errejón, tot el que ha passat després amb el Errejón, però primer se'n van anar els anticapitalistes, després els transversalistes, i al final quedaven els comunistes. I clar, jo un dia me'n recordo dir-li a la meva consellera, però escolta, com la secretària general o la tal pot ser a Yolanda Díaz? Jo mai estaré a les ordres d'una comunista. Mai. És que si estic variant amb ell des que tinc 15 anys, que em varen treure d'un míting en Santiago Carrillo a la plaça de Toros. M'entens? O sigui, que dius... Jo, i aquí podem anar canviant, i jo no em vaig adaptar. Vull dir, a totes aquestes polítiques woques tampoc estic gens d'acord, vull dir, gens d'acord. Aquest feminisme radical i separador tampoc estic d'acord. I al final vàrem acabar bastant malament, lògicament, que no pot ser d'una altra manera que se sap. I me varen treure i jo me'n vaig anar.
Això que era assembleari.
Això que era assembleari, sí.
No van dir, van votar ràpid.
Sí. No, ni tan sols me varen cridar, perquè jo una de les coses que li dic és que abans de treure'm, estava reunida l'executiva o el círculo, o no sé com se deia, i jo vinc a 10 minuts d'allà on se reunien. M'haguessin pogut cridar. Escolta, Pep, vine, que anem a discutir el teu cessament. No sé, algo, no?, després de 6 anys. I ells també els hi van anar molt bé en el Podem d'aquí poder presumir d'aquest radicalitat d'un antic ocupant de Dragonera, no?, que els hi donava aquesta pàtina
verd
i aquest pedigrí ecologista que no tenien la majoria d'ells, no? I va ser una associació mútua en el principi que va acabar malament.
Quan passa això, a partir d'aquí, te canvia la forma d'una mica de pensar dins la política, de dir, me'n vaig de Podem i me'n vaig a l'altre costat, o no?
Bueno, ells dirien que sí, ells dirien que ara som un fatxa i que som un tal, perquè...
Perquè això te passa, no?, que ara estàs... Com te situen cap a l'altre costat.
Però, en realitat, a mi el que em canvia de veritat i el que han canviat tope a tope és les restriccions i...
De la pandèmia?
Sí, això és el que han canviat 100%. Vull dir, jo crec que tot s'està exagerant, crec que lo del passaport Covid ho duc fatal, li dic a la cara a tots els de Podem que això no pot ser, que no pot ser, que és això de dur un passaport, que és això de que un porter de discoteca o de bar sàpiga si jo estic vacunat o no, que això va contra totes les lleis de privacitat i de tot, que jo no ensenyaré el passaport mai a ningú perquè no me'l faré. I, bueno, i això ensanxa les diferències. Jo no m'he quedat callat, comença a opinar en contra del passaport i crec que va ser un abús tremendo, crec que va ser un abús tremendo de que el Partit Socialista i sobretot que governava en Armengol ho va aprofitar per posar-nos a tots les beasses, per controlar la societat, per ficar-nos el por en el cos i va ser terrible, varen ser anys molt difícils d'això, de veure com la societat callava i tragava i encara xerren de que cada dia havia morts, com si cada dia no mor la gent, cada dia moren 25 o 30 persones a Mallorca i 15 a Menorca, o 10 i 10 a Eivissa, cada dia amb pandèmia o sense pandèmia. Vull dir, a vegades encara sense aquest dia és que està el judici d'això de les mascaretes, xerren dient és que cada dia morien 1.000 persones, cada dia moren 1.000 persones a Espanya, avui també, i demà moriran altres 1.000. La mort és així, m'entens? I te feien posar-te mascareta per anar per la platja corrents i arribaven la policia com si fos un terrorista perquè estaves fent footing a la platja de Can Pere Antoni sense mascareta. I dius, però a quin món vivim? Això és una distopia.
Clar, pot ser el moment, van ser moments que cap imaginàvem que viuríem, no? Clar, I van ser mesures una improvisada una damunt l'altra i a quina més disparatada, la millor, per solventar una cosa que realment no sabien com solventar.
Quantes vegades vas escoltar això de... Bueno, però si això li passàs a la teva germana, al teu fill...
Ah, bueno.
Clar, això canviava la perspectiva, no la realitat.
Claro, claro. Jo recordo un dia que estava al cap de Set Salines, que és un dels llocs que jo hi vaig a veure ocells en la migració, i estava allà, que és un lloc molt guapo i molt... I de cop apareix una amiga que no veia des de fa 20 anys, o 15, o no sé quants, i arriba per allà, ja tenia un nen petit que venia amb ella, i quan la vaig a saludar, me fa així amb el colso. I vaig dir, Cati...
Però ja no me'n recordava d'això.
I vaig dir, Cati, què conyo fas?
No me'n recordava d'això.
O me fas una abraçada, o segueixes el teu camí, no me facis així amb el colso, que no te faré el colso per res. O m'abraces, o segueixes, a mi que me contes del colso. I evidentment me va abraçar, no? I jo no vaig creure massa i... Tenc anècdotes que la gent dirà, tu lo que ets un penjat. Recordo un dia que estàvem allà al Cap Salines i vàrem dir, per què no mosturàvem el xino a un xino a Campos, que està molt bé, allà a la via Ronda de Campos.
Sí, el conec.
El coneix, està
molt
bé.
Molt bo.
Molt bo, molt bo.
Conec a Malan.
Sí. Ah, sí.
Molt simpàtic.
Bueno, moment publicitari.
No direm
gràcies.
No.
Bé, no
no, 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 no.
Ets un xino de Campos.
Ara, no deu molt de xinos a Campos.
Total, que havien d'anar al xino i vaig dir, però bueno, jo no tinc mascareta. I varen dir, hosta, però no en tenim. Vaig trobar una allà a la roca estirada, vaig dir, ah, mira, aquí tenc una, me la puc posar. I vaig anar amb una mascareta que vaig trobar a les roques d'escat de les Salines. Vull dir, no era postureo, jo hi creia en el que feia, en la passió que crec en totes les coses. Vull dir, no feia això per fer-me notar ni per dir, mira, aquest està cridant l'atenció fent veure que ell
no li afecta.
No, jo vaig agafar, i me va passar el mateix en un aeroport, que quan encara ja només se feien servir dins els avions, vaig anar a l'aeroport i van dir, mascareta? Dic, hòstia, no entenc. Vaig anar a una farmàcia i vam demanar 4 euros per una mascareta de l'aeroport. Vaig dir, va, la podeu quedar. Vaig mirar per allà, vaig trobar una damunt d'una taula i vaig entrar a l'avió amb una mascareta que vaig trobar. No era postureo, era que hi creia que realment no feia falta, no? Sé que moltíssima gent de la que m'està escoltant deu pensar...
Aquest... Sí, ara hi ha gent assessora de dret.
Aquest tio deu estar... aquest home és un penjat. Estic segur que molta gent ho està pensant. Però som com som.
I doncs, si t'apareix, m'agradaria parlar, que em queden 5 minutets, de la teva corolla definitiva, els ocells. D'on te ve i en saps tant com pareix, també?
No, mai saps suficient, però
Me ve... diu en castellà, per cert, ocellier, té un nom...
Ornitòlogo,
això.
Però no és vera, perquè els ornitòlegs són els que estudien els ocells.
Ornitòleg, no?
Però, sí, ornitòleg. Però, sí. Nosaltres ara hem aconseguit, i dic nosaltres, dic els ornitòlegs, que la Real Acadèmia acceptàs fa 3 anys, crec que ho va acceptar, pajarero. Pajarero...
Ah, per això per tant, lo de ocellet.
Ocellet quedaria bé. Pajarero és aquell que disfruta dels ocells i que li encanta, perquè totes les expressions que podeu trobar un diccionari de pajarero o pajarera són negatives.
Tant
són...
se gavi, no? Sí. Una pajarera de bon fiques...
Sí, o una pajarera és també una dona que té també, no sé què. Sí, vull dir, totes són així. Ara no, ara també està aquell que li agraden els ocells. Jo sempre m'havien agradat, però... De cop, no sé, per aquestes coses... La veritat és que no record què és el que fa... Crec que, mira, a poc vaig trobar gent que mirava ocells, jo també mirava, i de cop, al final, tot són els ocells per mi ara, o sigui...
Els reconeixes tots? Vull dir...
Bueno, quasi tots, sí, perquè... Mm-hmm. Perquè, no, dels habituals, tots, sí, dels habituals. Però nosaltres feim una cosa que és... que ens encanta trobar ocells raros, que són ocells que han arribat. Per exemple, fa 2 mesos va arribar a Salbufera una collalba desertícola que és del desert del Sàhara i que no s'havia vist mai a Mallorca. És la primera vegada que se veu això.
I és parescut a...
És parescut a una cua blanca, parescut a un... no sé, a un
gorrió. Jo n'hi ha un que ve ben gros, amb unes patates ben grosses, ben... No sé què és.
A on ve?
Però me fot tots els peixos, per favor. Pot deixar de venir?
Això són agrons. Sí.
Pot deixar de venir, per favor? Tenc allà un llacet que nostre, m'entén? I tant, me fot tots els peixos.
Això és un agró, això és un agró. Sí, són. És... Ara... he pogut unir les meves dues passions, que és viatjar i veure ocells. I és algo fantàstic, perquè quan viatges trobes països diferents, però ocells totalment diferents, clar. Tot.
I Alaska, què trobes? Perquè ets de les poques persones que ha viatjat a Alaska.
Sí, quan jo vaig anar a Alaska...
Vull dir, poc, quan...